15 dies.
Benvinguts de nou a 15 dies, l'espai informatiu de Ràdio Llavaneres, que quinzenalment us acosta al més destacat de l'actualitat local. El mes de maig ha arribat a Llavaneres carregat de propostes culturals, l'exposició Divertimento de Roser Capdevila, l'estrena de la mostra de teatre d'Ani Tàpies, el cicle d'audiovisuals del Club de Cultura del Casal. Amb el maig arriben també nous projectes. És el cas de la campanya de conscienciació ciutadana que impulsa la Regidoria de Sanitat perquè els propietaris d'animals de companyia tinguin cura de les seves mascotes. I també de la maleta pedagògica, una proposta innovadora i interessant de la Regidoria d'Ensenyament. Al 15 dies d'avui coneixerem com encaren el final de curs a l'Escola Municipal de Música i descobrirem com es poden salvar vides en cas d'aturada cardíaca. En esports parlarem dels darrers èxits de dos joves llavanerencs, l'atleta Clàudia Luna i el nedador Joan Giral. Mercè Costa, de l'Oficina d'Atenció al Ciutadà de l'Ajuntament, explicarà com obtenir el distintiu per aparcar a la zona blava de la platja i de l'estació. I escoltarem les recomanacions literàries del director de la biblioteca, Manel Aires. Acabarem coneixent els principals actes de l'agenda. Això és 15 dies. Us parla Raquel Bejines.
La Regidoria d'Ensenyament posa en marxa la Maleta Pedagògica, un projecte educatiu per ajudar els nens i nenes a expressar sentiments a través dels contes. Amb el lema Estima'l, la Regidoria de Sanitat ha posat en marxa una campanya de conscienciació ciutadana que té com a objectiu garantir una tinença d'animals de companyia respectuosa. El Consell Català de Ressuscitació assessora el cos de la policia local sobre com reconèixer un cas d'emergència per aturada cardíaca i com cal actuar. L'Escola Municipal de Música obre les matriculacions per al nou curs i prepara la recta final d'aquesta temporada. Clàudia Luna i Joan Giral, dos esportistes de Llavaneres, triomfen en el Campionat d'Espanya de duatló i de natació adaptada, respectivament.
15 dies. La Regidoria d'Ensenyament impulsa una proposta innovadora per fer costat als més petits en els moments més difícils de la vida. La separació dels pares, la mort de l'avi, el fer-se gran, són algunes de les temàtiques de la selecció de contes que integren la maleta pedagògica. Es tracta d'un servei de préstec de contes que podran sol·licitar els centres d'ensenyament del poble, tant les llars d'infants com les escoles d'infantil i primària. Marta Salvany, psicòloga municipal, explica com es va gestar aquest projecte.
Des de sempre en el meu treball amb els nens, en les teràpies, jo sempre he fet servir el conte. El conte és una eina facilitadora de les emocions i els sentiments. Els nens normalment estan molt familiaritzats amb els contes, hi ha a les biblioteques, a les escoles, a casa, i és una eina que els hi és molt, molt còmoda per poder parlar i per poder connectar amb situacions que poder els hi costa expressar d'una altra manera com expressaríem els adults. Llavors, a partir d'aquí, jo connecto amb una companya que ella va pensar en una maleta. Ens va agradar molt la idea, vam anar a una presentació d'una maleta a Sant Just i vam decidir que això ho havíem de tenir aquí en el poble, a Llavaneres, no? Perquè realment és un conjunt de llibres que hem anat escollint, així amb molta cura, que tenen un text molt bonic, amb unes il·lustracions molt, molt curoses, i que pensem que poden ajudar doncs, a facilitar la comunicació amb els nens en situacions vitals difícils, no? Siguin pèrdues, dols, separacions, i també amb situacions de sentiments, no? D'expressar sentiments i emocions, com són la ràbia, l'enfado, la gelosia, la tristesa.
L'objectiu és ajudar els mestres i, sobretot, els nens i nenes a gestionar les seves emocions, com destaca la psicòloga municipal.
L'objectiu de la maleta és tenir una eina a nivell de les escoles i del nostre servei municipal que sigui facilitadora de la comunicació de moments difícils de la vida. Als nens els hi costa expressar i parlar en situacions, per exemple, de dol o situacions traumàtiques. A través del conte ells i a través de projectar en les històries dels personatges dels contes no els hi costa tant poder parlar d'aquestes situacions difícils. Llavors aquesta eina ens facilita molt el poder parlar, el poder compartir i que els nens puguin obrir una mica tots aquests sentiments que tenen en aquests moments.
Són un total de 19 contes curosament escollits per a nens i nenes d'entre 0 i 12 anys. No és fàcil, petit esquirol, les paraules dolces, tot és culpa teva, són alguns dels títols de la col·lecció. Salvany destaca dos dels que més l'han impactat i n'explica la sinopsi.
Blanca, la petita cangur, és un conte que a mi m'agrada moltíssim. Tracta del món del fer-se gran. I és una petita cangur que no vol créixer. I la mare l'anima realment a que creixi i el petitó torna a la panxa de la mare. Bueno, és una temàtica molt bonica per treballar el creixement, la separació, no? Vull dir, és molt bonica, amb unes il·lustracions molt boniques. N'hi ha un altre que a mi també m'agrada moltíssim. Soc un drac. Aquest és el nen protagonista de la història. S'enfada moltíssim quan la mare li diu que no pot fer alguna cosa. S'enfada tant que en la seva imaginació es torna un drac i cada vegada més enfadat, no? Aquest conte ens ajuda a treballar les rabietes i els enfados, i els nanos a través d'aquest conte poden parlar de quan ells s'enfaden, no? I és un llibre que també té unes il·lustracions molt boniques.
Per sol·licitar un dels contes de la col·lecció de la maleta pedagògica, només cal omplir la sol·licitud. Marta Salvany ho explica.
El concepte de la maleta viatgera funcionarà a través de les escoles. En un principi, el material el tindrem nosaltres, en l'Ajuntament, i l'escola, a través del mestre que haurà rebut una demanda de la família perquè estan passant els moments difícils, o bé la mateixa mestra que hi ha algun conflicte dins de la classe que pensa que hi ha algun material que el pot utilitzar, farà una sol·licitud d'un préstec a l'Ajuntament, nosaltres li deixarem aquest compte o aquest material i ells el tindran fins que el necessitin. Suposo que posem un marge d'un mes o una cosa així.
El dossier informatiu elaborat per la Regidoria d'Ensenyament facilitarà molt la tria a les escoles, ja que els contes es classifiquen per edat i per temàtica, i a més, s'hi resumeix la història. La Regidoria de Sanitat acaba de fer pública una campanya de comunicació a favor d'una tinença responsable d'animals de companyia. L'objectiu és conscienciar els propietaris de gossos i gats i facilitar-los tota la informació sobre què cal fer i com cal actuar per tenir cura de les mascotes. Estima'l és el nom de la campanya, que ara es farà arribar a les escoles i als centres veterinaris del poble. Emili Minguell, regidor de Sanitat, explica els motius de la campanya.
Últimament, amb l'observatori de Llavaneres, bueno, i com a tot arreu, que hi ha un augment dels animals de companyia. I llavors aquest augment porta una sèrie de conseqüències, ja poden ser defecacions, gossos sueltos, gats, amb això tenim l'edat també que ens ajuda molt amb el tema dels gats, però pels gossos volem ja, pues, sobretot conscienciar la gent, vull dir, evitar sancions sobretot, i que la gent sigui totalment conscient que té un animal de companyia i l'ha de cuidar, pues, com per convivir amb tots.
Aquests són els deures principals dels propietaris: xipar, registrar, cuidar i responsabilitzar-se de l'animal. Emili Minguell fa una crida perquè es respectin aquestes normes.
Qualsevol propietari té que ser conscient que té un animal i que conviu amb tots. Llavors, aquí des de l'Ajuntament i bueno, des de institucions superiors, els gossos els hem de tenir xipats, registrats i cuidar-los en responsabilitat xipat, perquè per casos de pèrdua sempre es pot agafar, localitzar i saber a qui pertany i tornar l'animal de seguida. L'Ajuntament també està registrat pel motiu de que volem saber exactament quina quantitat d'animals tenim aquí al poble. Això ho podeu fer a l'Oficina d'Atenció al Ciutadà, on també se us donarà un xip i unes plaques que hem estat preparant aquesta última campanya que hem fet. I les responsabilitats, això, vull dir, això és cosa de cadascú. L'animal ha d'estar ben cuidat, ha d'anar doncs, en condicions, ha d'anar també lligat pel carrer, complint les normes que hi ha.
En els cartells informatius que s'han editat, es recorda també què cal fer quan es porta un gos a passejar: portar-lo lligat, posar-li la placa identificadora, no accedir a les zones d'esbarjo amb l'animal i, molt important, recollir les seves defecacions. També es vol fer campanya per donar a conèixer les races dels gossos considerats potencialment perillosos i perquè els seus propietaris sàpiguen que han de disposar d'una llicència administrativa per a la seva tinença i conducció, com informa el regidor de Sanitat.
Bé, el propietari porta un animal que el porta pel carrer i pel poble. Llavors, vull dir, aquí hi ha unes normes que són xipar-lo, registrar-lo i, bueno, això ja és cadascú cuidar-lo. El xip es fa perquè això en casos de pèrdua, d'extravi, d'un incident, doncs aquest gos sabem de qui és i on està. Llavors, registrar-lo, fem això a l'Oficina d'Atenció al Ciutadà per percebre exactament els gossos que tenim aquí a Llavaneres i també en especial els gossos perillosos que també hi ha unes normes per conduir-los. I normalment la responsabilitat, això que normalment, per norma general, qualsevol persona que ho tingui se'l suposa responsable d'aquest animal i que el cuida. Ara bé, també fem una crida que si es troba alguna situació anòmala de maltractament i d'altres coses, defecacions allò habituals d'un propietari, doncs que ens ho facin saber.
A més dels cartells, la regidoria de Sanitat ha encarregat unes xapes identificatives i unes bosses per recollir excrements que properament es podran recollir a l'oficina d'atenció al ciutadà. La regidoria de Governació va organitzar a primers de maig una sessió de formació adreçada al cos de la policia local. 8 agents van rebre instrucció sobre suport bàsic vital i desfibrilador extern automàtic. El curs el va impartir Joan Montoya, del Consell Català de Ressuscitació a través de Creu Roja. Jaume, l'agent 020 de la policia local, que va seguir el curs, en fa una valoració positiva.
Com a professional, penso que és imprescindible tenir coneixements a nivell tan bàsic com el que ens van impartir. Primera, perquè fa 27 anys que soc policia i el primer curs que vaig fer va ser quan vam fer l'escola bàsica de Mollet i fins ara no ens havíem adaptat a les noves tecnologies com ara és un DEA. Aleshores, crec que era imprescindible i dones una possibilitat a la persona que pateix un infart de que torni a viure.
El curs, que es va impartir de les 8 del matí a les 2 del migdia, va servir perquè els assistents reconeguin un cas d'emergència per aturada cardíaca i sàpiguen com cal actuar. Per això és molt important poder disposar de desfibriladors per actuar en cas d'emergència, segons comenta l'agent 020.
El desfibrilador automàtic és molt important en els casos on hi ha una fibrilació de cor. El cor deixa de bategar correctament, hi ha una fibrilació de la part inferior del mateix i no et deixa fer la circulació normal i oxigenació de la sang. En el cas de tenir-lo, les possibilitats són gairebé del 40%, sempre i quan no hi hagi una aturada. Si hi ha una aturada, si la persona que està afectada de l'infart no està fibrilant, les possibilitats baixen. A banda d'això, s'ha de dir que tan important és com tenir el DEA com fer un massatge cardiovascular correcte. I en el millor dels casos és tenir dues persones que facin el que és el massatge a l'RCP i una ventilació correcta, aumenten fins un 30% més les possibilitats de les persones de que sobrevisquin.
Reconèixer una aturada cardíaca, l'ús d'un desfibrilador, aprendre a col·locar un pacient en posició lateral de seguretat o conèixer les maniobres de desobstrucció de la via aèria van ser alguns dels continguts del curs. La regidoria de Governació té com a objectiu continuar oferint més cursos de formació i també adquirir més desfibriladors. Actualment n'hi ha un al camp de futbol municipal. L'Escola Municipal de Música de Llavaneres està vivint un intens final de temporada, perquè a més de preparar els concerts de cloenda, treballa ja en la preparació del nou curs escolar 2014-2015 i properament obrirà les matriculacions. Els alumnes del centre que vulguin continuar el curs vinent s'hauran de matricular entre el 26 i el 30 de maig. Del 3 al 6 de juny s'inscriurà als alumnes nous. José Antonio Cabo, director de l'escola, explica l'oferta lectiva que s'ofereix per al proper curs.
L'Escola de Música vol oferir una oferta des de les primeres edats dels petitons. Ara mateix estan oferint de 0 a 3 anys amb la professora Lorena Giró, amb la música en família, i tenint obert ja el que seria sensibilització des dels 3 anys fins als 6 anys. A partir d'aquí farien després el que seria el grau de nivell elemental, que ja estaria marcat amb les pautes que marca la Generalitat de Catalunya, i també hem començat a introduir el que serien els grups d'adults, que ja tenim 3 grups de llenguatge musical a l'escola, i també els grups de joves, perquè puguin entrar en l'Escola de Música totes les persones interessades independentment de la seva edat. A banda, doncs, també fem doncs, el que són les corals que estan obertes a tot tipus d'alumnat, des de les corals dels petitons a corals de joves, com és la coral Emiolia, o la coral Minerva, que és una coral d'adults, que ja són 24 persones que estan inscrites.
Paral·lelament, alumnes i mestres viuen amb intensitat les darreres activitats del trimestre: trobades de música, concerts, audicions, proves de música i d'instruments. A més, també hi ha en marxa els tallers de música en família, de batucada i d'exploració de la veu, entre d'altres. El director de l'escola parla d'aquest intens final de curs i avança que el proper 21 de juny oferiran el concert de cloenda als Jardins de Can Caral.
Tenint el mes de maig ple d'activitats, tenint una trobada, la segona trobada que es fa pensada des de l'Associació Catalana d'Escola de Música, nosaltres pertanyem, estem en la zona 1, I llavors es farà a Mataró, a l'Institut Miquel Viada, una trobada de cors i de conjunts instrumentals per a adults. Tindrem també els moments musicals que ja s'estan desenvolupant en diferents escoles de la comarca, en total de 12 escoles participants, en la cloenda que es farà el dissabte 24. Tenim també la trobada de guitarristes, que és el tercer any que es fa, que es farà a Santa Perpètua, i per acabar el tocar fusta, que es farà el proper cap de setmana, que és una trobada d'instruments de corda i en escoles que venen des del Barcelonès, el Vallès Oriental i del Maresme. I al final de tot aquest seguit d'actuacions seria el dissabte 21 de juny, on l'escola farà el seu concert de fi de curs als Jardins de Can Caral, en una temàtica específica que serà la música de cinema, intentant que tots els alumnes de l'escola participin, ja siguin en agrupacions, en l'orquestra, en conjunts instrumentals o en les corals.
L'Escola Municipal de Música de Llavaneres és un centre autoritzat per la Generalitat de Catalunya. El seu horari és de dilluns a dijous de 4:45 de la tarda a 8:15 del vespre i els divendres de 5:15 de la tarda a 7:15 del vespre. La llavanerenca Clàudia Luna Bonachera es va proclamar campiona d'Espanya júnior de dualdó en un campionat disputat a Vilés els dies 5 i 6 d'abril. Luna té 17 anys, és alumna de l'Institut Llavaneres i ha estat el seu primer títol de campiona d'Espanya. La jove ens explica la seva experiència.
Va ser una experiència molt maca i vaig poder aconseguir la victòria amb el recolzament del meu equip. Jo no pensava que podria aconseguir-ho. Jo anava segura que faria les 10 primeres posicions, sí, però no més.
Esportista des de petita, la jove va començar a disputar triatlons, una disciplina que combina l'atletisme, el ciclisme i la natació, quan tenia 14 anys. Actualment és membre de l'equip de triatló del Club Natació Mataró. Clàudia Luna comenta com és el seu dia a dia.
M'aixeco, vaig a l'escola, després vaig a la biblioteca i quan acabo de la biblioteca vaig a entrenar. A veure si sortim en bici. Són unes 2 o 3 hores, depèn del quilometratge del dia. Corrent, molts dies fem mitja hora, però per fer suau. Llavors hi ha dies que fem més llarg, a pistes, i fem una horeta o així. Després natació dura 1 hora i quart, o així. O sigui, fem doble sessió cada dia. Llavors estem nedant i corrent, o amb bici, córrer, depèn del dia.
La propera gran cita de Clàudia Luna serà el Campionat del Món de dualdó, que es disputarà a Pontevedra el dia 31 de maig. D'altra banda, el també llavanerenc Joan Giralcano va proclamar-se, juntament amb la selecció catalana, campió d'Espanya de natació adaptada per comunitats autònomes a finals de març a Madrid. Giral és un jove de 20 anys que des dels 14 es dedica professionalment a la natació adaptada. Entre altres èxits, ha estat campió d'Espanya absolut en diverses modalitats.
15 dies, dissabte i dimecres, a les 9 del matí i a les 6 de la tarda. 15 dies, l'entrevista.
Nascuda l'any 1978 a Barcelona, havia estiuejat a Llavaneres des de ben petita, fins que als 16 anys hi va venir a viure amb els seus pares. Va deixar els estudis després de cursar segon de BUP a l'Institut de Llavaneres i va començar a treballar al forn de pa que Can Sala tenia al Passeig de les Monges. Però, enamorada dels animals, va deixar el forn per dedicar-se a la perruqueria canina. Es diu Judit Camarassa i ha viatjat per tot el món anant a campionats de perruqueria per a gossos. Viu en parella i, a part de la seva feina, la seva gran afició és muntar cavall. Benvinguda, Judit. Gràcies per ser als estudis de Ràdio Llavaneres.
Gràcies a vosaltres per convidar-me.
Com es passa de vendre pa a fer-se càrrec d'una perruqueria canina?
És una mica cachondeo, però realment treballava al forn de pa, aquí al carrer del Passeig de les Monges, i al costat, on realment ara tinc la meva botiga, treballava una noia que era perruquera i jo hi anava molt sovint perquè realment sóc molt gossera, molt bitxera, m'agraden molt els animals, i l'anava a veure molt sovint. Fins que un gran dia em va dir, Judit, hauries de moure't i treure't un títol o algo per venir a treballar aquí, si t'agradaria estar aquí perquè tinc que marxar. Algú s'hauria de fer càrrec de la botiga, i vaig decidir que sí.
Fins aleshores no t'ho havies plantejat mai, no sabies
no,
a què et volies dedicar.
No, perquè per exemple la veterinària no ho seria mai, per el tema de que em fa una mica d'angúnia d'obrir, agulles, xeringues, tot això em fa una mica d'angúnia, però perruquera no ho hagués dit mai, la veritat.
I uns anys després, que eres joveneta, obres la botiga al món dels animals al carrer d'Amunt amb una amiga.
Sí.
Quina edat tenies aleshores?
Era uns 21 anys tenia, sí, cap a l'any 99. Va ser una experiència, el que passa que era molt jove, llavors bueno, va durar poc, va durar fins al 2002, crec, i després ja vaig marxar a treballar per altres perruqueries, fent, o sigui, cada dia anava a una perruqueria diferent, com a autònoma, i anava a vàries.
I, a més, un bon dia decideixes presentar-te a campionats de perruqueria canina, doncs suposo que per provar altres experiències. Com va anar això de decidir presentar-te a campionats?
Sí, una vegada vaig anar a un seminari que feien a Girona i, bueno, que muntaven el primer campionat de perruqueria a Marbella. I vaig decidir anar, vull dir, no coneixia ningú dels perruquers que anava, jo vaig anar a casa d'un dels nois i em va dir, vés amb aquest noi que ell et portarà, anireu tots junts, i em vaig presentar allà i bé, la veritat és que per si el primer ja vaig fer medalla de plata en aquella època amb un Westie, que és la raça que més predilecta, no? Perquè, o sigui, realment hi ha diverses modalitats. La meva modalitat és molt a l'stripping, que és arrencar el cabell mort en els gossos de pèl dur.
I a més, en aquell moment no hi havia cursos per aprendre'n, o sigui que...
Bueno, no, la veritat és que no hi havia res. Havies de moure't, anar a criadors, si feien algun curset al cap de setmana m'escapava i anava, era bastant complicat, ningú d'ensenyava res, vull dir, era com molt tabú, eh? La gent no volia ensenyar. Ara, avui en dia, hi ha cursos cada cap de setmana, podríem anar... Bueno, jo vaig a molts, perquè jo segueixo aprenent, eh? Això no s'acaba mai d'aprendre. Però realment en aquella època era molt autodidacta, eh? Mirant revistes, anar a campionats a mirar, tot això, si no, no prenies res.
I com es fa per finançar viatges doncs, que t'han portat a diferents punts del món? Com t'ho has pogut compaginar?
Deixar de fer moltes coses per poder pagar-te aquests viatges, perquè clar, ja no només és el viatge, sinó o llogar un gos al lloc on vas, si no portes el teu, menjars, hotels, realment és una cosa costosa. Jo, gràcies a Déu, m'ho he pagat molts anys, però ara hi ha una empresa que em subvenciona i m'ho paguen tot.
I algú que volgués dedicar-se a la perruqueria canina, què li recomanaries?
És un ofici que t'han d'agradar molt els animals. O sigui, t'ha d'agradar. El gos és un gos i s'ha de tractar bé, tot el que tu vulguis, però no es pot ser tou, no? Vull dir, perquè si tu estàs tallant unes ungles, el gos s'ha de quedar quiet. Vull dir, has de ser una mica serio i una mica dur, a l'hora de tractar l'animal, vull dir, serietat.
O sigui, que a part de perruqueria, també estètica, també els hi feu les ungles?
Sí, sí, ungles, es tenyeixen, se li fan moltes coses.
Massatges?
Massatges també, sí, sí.
Un dels moments més importants de la teva carrera arriba l'any 2002. Vas als Estats Units amb un campionat. Com recordes aquella experiència?
Jo era molt jove, eh? Llavors veiem molt en revistes aquests concursos que feien als Estats Units i deies, això és com... inimaginari, no poder-hi anar. I un bon dia un amic meu, que és perruquer com jo, em diu, Judit, per què no anem? I dic, anem-hi. Dic, però jo no puc pagar-me aquest viatge. Dic, m'hauré de vendre el meu cotxe. I efectivament em vaig vendre un Corsa que tenia i amb aquells diners me'n vaig anar als Estats Units. Vam llogar un gos, jo vaig llogar un gos allà i amb la bona experiència que realment vaig guanyar. Bueno, soc una de les úniques espanyoles que ha guanyat als Estats Units medalla d'or amb stripping i millor internacional de l'any, d'aquell any.
I a més, eres molt joveneta.
Era molt jove.
Què et van dir a casa?
Quan vaig arribar als Estats Units, tothom vam rebre tots a l'aeroport, amb tot de samarretes, amb el meu nom i la meva cara. No, la veritat és que va ser una experiència molt xula.
I vas tornar als Estats Units?
Sí, perquè curiosament aquesta gent em van tornar a pagar el bitllet de l'any següent i vaig tornar a anar. Però bueno, ara és que ara també vaig cada any als Estats Units perquè vaig molt ara amb exposicions de bellesa. Tots els mesos de març de cada any hi anem amb el meu home a presentar gossos amb exposició de bellesa, que això és una altra cosa. És un lloc que ens agrada molt. El tema del gos està molt avançat.
De races de gossos per pentinar n'hi deu haver de més atractius i de menys, no? A tu quin t'agrada més?
Bueno, a mi realment m'agrada tot tipus de raça, eh? O sigui, per exemple, els que són mestizos, que els diu races així creuades, tenen el seu encant, perquè són races que poder no tenen un tall, com podria ser un cocker o un tipus de raça, però tu li has de fer-li un tall que amb aquell gos li quedi bé, no? Li quedi graciós i maco. Llavors, bueno, realment m'agraden tot tipus de gos, eh? Més de pèl llarg que jo pugui tallar i recrear-m'hi, però bueno, tots m'agraden.
Perquè en els campionats, què t'han valorat més, les vegades que has guanyat?
En els campionats de perruqueria, el que valora el jutge és quan tu portes un gos amb més de 8 setmanes de cabell i et donen de 2 hores o 2 hores i mitja per fer-lo.
I com es fa per tenir un gos 2 hores quiet tallant-li els cabells? I a vegades si són gossos molt, molt corpulents, molt grans, que pesen més que tu?
Normalment el gos, per exemple, si tu vas a un campionat, ja portes gossos que estiguin acostumats a estar en una taula, no? Que ja han anat moltes vegades. Però jo sempre dic que quan un gos és de perruqueria, quan té uns cabells llargs, s'ha de portar sovint, perquè el gos s'ha d'acostumar que ha d'estar potser 2 hores en una taula. I si són gossos grans, doncs, bueno, has de tenir el cos bastant preparat per aixecar-los, per agafar-los, tenir força.
I el pentinat més fashion que has fet, quin seria?
Doncs el pentinat més fashion va ser fa molts anys que vaig tenir un caniche d'una clienta de color rosa, tot rosa.
Llamonada.
No és una cosa que m'agradi, tenir-los. De tant en tant, si m'ho demano, no ho faig, no tinc problema.
I el premi més important que has rebut, Judit, quin seria? Què és el que consideres que és el cim de la teva carrera fins ara?
Bueno, jo penso que encara està per arribar, el meu d'allò. Jo encara segueixo competint, perquè m'agrada, i m'agradaria pues, guanyar un premi que es diu Oster, que és un premi que et conviden, si no has fet medalla d'or no et conviden. És molt, un nivell molt alt, i sempre he quedat tercera, sisena, cinquena, tercera, o sigui, sempre... I tinc el repte aquest de, a veure si algun dia... aconsegueixo cada primera.
Els premis d'aquests campionats són metàl·lic o és més per prestigi?
No, hi ha, aquest de l'Oster, per exemple, és metàl·lic. Eh? Hi ha diners, llavors regalen molts màquines, tisores, xampús... Bueno, sempre et compensen amb alguna cosa que, encara que no sigui econòmic, sempre serveix. No?
Anys enrere, quan vas començar a dedicar-te a la perruqueria canina, devia ser un negoci molt elitista.
Sí, la gent poder venir molt de tant en tant, sobretot els gossos que vivien al camp, que te'ls portaven un cop l'any i els havies de rasurar, venien plens de puces, de paparres, i era... Això ja ha passat a la història, eh? Ara els gossos venen cada setmana a banyar-se, cada 15 dies, cada mes, segons el tipus de cabell i el que se li hagi de fer. Si els gossos viuen amb nosaltres a casa, el gos ha d'estar net, és evident.
Diuen que els gossos, quan els esquiles, poden arribar a tenir problemes psicològics. És veritat?
No és ben bé així. Realment és quan un gos, per exemple, porta un cabell llarg i un li fa una esquilada, quan l'amo, quan veu el gos, diu, hòstia, l'has pelat, no? Vale, no es podia fer res més. Clar, el gos, si l'amo es riu d'aquest animal, clar, el gos ho sap, el gos sent, vull dir... Llavors és quan s'amaga, no volen sortir, perquè realment l'amo... Jo sempre els dic, quan el vegis i dius... que guapo, com estàs... O sigui, donar-li mimos, no dir-li riure's d'ell, perquè el gos ho sap, vull dir... Ens pensem que no, però els gossos són molt llestos.
Diuen que els gossos s'assemblen a cada vegada més doncs, als seus propietaris, no? Això ho deus haver comprovat.
Sí, diuen que els gossos s'assemblen a l'amo. La veritat és que molts, a vegades me'ls miro i penso, ostres, sí que s'assemblen a l'amo, eh? Tenen una retirada, inclús els meus gossos també a mi s'assemblen, eh? Vull dir que és cert.
Si no és indiscreció, quants gossos tens a casa?
Bueno, a casa en tinc uns quants, perquè resulta que el meu home és criador, criem diverses races i tenim uns quants. No sé, et podria dir una quantitat, perquè moltes vegades tenim molts cadells, no tenim tants, sobre uns 40 potser, comptant cadells i tot.
Deus tenir una casa gran, amb sí, molt de jardí, sí, sí. Tinc, molt d'espai fora.
Tinc quasi 10.000 metres quadrats, tinc unes instal·lacions molt ben fetes, tinc part de la nurseria, els cadells, o sigui, tots tenen els seus departaments...
Sí, sou família nombrosa, però de llarg, eh?
Sí.
Te'n recordes del nom dels 40? És possible, això?
A veure, 40, però... O sigui, però tinc 24 que són adults, val? Els que viuen 24 o 30, sí, me'n recordo. Tots són totalment diferents. En casa que siguin de la mateixa raça, tots són diferents. Se'ls hi pot posar un collaret de cada color diferent perquè la gent els... Però jo, inclús, fins al bordar de cada un sé quin és.
Quina gràcia. I amb la teva parella us vau conèixer també en un campionat.
Sí, mira, casualment jo també sóc jutge de perruqueria canina, perteneixo a una associació europea de perruquers, i vaig jutjar un campionat que feien a Saragossa, amb la sort que vaig conèixer el meu home que hi participava i que va guanyar tot, va fer el Besting Show, que és el millor de tots.
I ell també és perruquer com tu, amb el mateix equip.
Exacte, ell està amb nosaltres a Martero, i la veritat és que quan tens un ofici així t'agradant tant les bèsties... Si no trobes algú similar a tu, és molt complicat que algú aguanti tanta bèstia, tanta bestiola a casa i tema
pèls,
caps de setmana sempre fora.
I professionalment, quins són els teus plans de futur?
Ens agradaria, amb el meu home, anar a viure fora, anar als Estats Units, realment. Seria el nostre somni, no? Anar a treballar allà, i perquè allà el món del gos és un lloc que, o sigui, té l'ofici, està homologat i valoren, no?, la feina que fa. Més el meu home, que és handler i treu gossos amb exposicions de bellesa allà, es mou molt la gent i és un ofici, vull dir, et valoren com a tal, no? Aquí a Espanya és, tothom pot fer de handler, no està regularitzat, és, bueno, una mica cachondeo tot, no?
Quan vas als Estats Units, com els hi parles als gossos? En anglès?
Sí, realment el gos, segons el país, vull dir, parla un idioma. Quan anem als Estats Units se'ls parla anglès. És normal, vull dir, com aquí els podem parlar en català o en castellà, depèn de com parlin a casa seva, allà així.
Com es valora en un concurs de bellesa el millor gos d'aquell certamen?
El concurs de bellesa et miren l'estructura del gos, vull dir, cada gos té un estàndard, ha de ser angulat de darrere, ha de tenir un crani llarg, o sigui, la boca que tanqui bé, que no sigui prognàtic o anògnata, els ulls, que o sigui, han de ser achinats o no poden ser rodons, o sigui, depèn de cada raça té el seu estàndard. Llavors el jutge mira realment l'estructura del gos. També compta molt la manera de presentar-lo, anar vestit una mica elegant i que el gos vagi ben pentinat. Pensa que nosaltres, quan anem a concursos, els nostres gossos són de perruqueria i cada vegada que surten al ring es banyen abans, eh? O sigui, si aquell dia s'han de sortir 3 cops al ring perquè fa la raça, després de passar el grup i el grup ha de passar el vesting show, es renten 3 vegades.
I Judit, el pedigrí es compra?
No, això de que es compren els pedigrís, no. Nosaltres, per exemple, el meu home que cria gossos fa molts anys, 35 anys, doncs clar, ells tenen generacions de gossos que tots tenen els seus papers, els seus loes, que és el llibre original, estan inscrits allà, llavors cadascú té els seus campionats fets i d'aquí van passant generacions, o sigui, això no es compra, això ve de bons gossos, de que són campions, i a partir d'aquí s'inscriuen les camades i dels pares, les mares, i bueno, és tot. De comprar-se això no es pot comprar. Normalment els nostres gossos de casa van tots amb el pedigrí, inclòs tot amb el preu de lo que, en funció que valgui el cadell.
I mai que has anat per la carretera o per un carrer i has vist un gos abandonat, no se't deu trencar el cor?
Em poso molt nerviosa, vull dir, és una cosa que porta les meves forces. Sempre que puc, he parat intentant agafar-lo i llavors el porto després, bueno, a la gossera o a la policia o truca si porta una placa.
Sí, justament posar un xip al gos és molt important.
Sí.
Ara la Regidoria de Sanitat estem fent una campanya per conscienciar els propietaris perquè ho facin. Què els diries a aquests propietaris dels gossos?
Bueno, però és que és una cosa com nosaltres que tenim un DNI, no? El gos ha de tenir una identificació. Vull dir, nosaltres quan venem els gossos porten tots xip. O sigui, no, a casa no surt cap gos que no porti un xip. Clar, és una cosa que, sisplau, siguin conscients de que si aquest gos es perd o qualsevol cosa ha de tenir una identificació. També és recomanable posar una plaqueta amb el nom, perquè si trobes un gos així abandonat, truques al telèfon i ja trobes en seguida l'amo, però el xip és un DNI, vull dir, s'ha de fer.
Judit, que tingueu molta sort.
Gràcies.
Si teniu l'oportunitat d'anar als Estats Units i si no, continuar treballant aquí a Llavaneres, sí. Fem bona feina. I doncs res, sempre seràs benvinguda als nostres estudis.
Moltes gràcies a vosaltres.
Quinze dies, l'informatiu quinzenal de Ràdio Llavaneres, dissabte i dimecres, a les 9 del matí i a les 6 de la tarda. 15 dies, la pregunta.
Què he de fer per obtenir el distintiu de l'aparcament gratuït de la zona blava Platja Estació?
Per obtenir el distintiu de l'aparcament gratuït Zona Blava, Platja Estació, el requisit imprescindible és haver pagat l'impost de circulació a Sant Andreu de Llavaneres. Un cop es té el resguard del rebut pagat, es pot anar a l'oficina d'atenció ciutadà a recollir el distintiu. L'horari és de dilluns a divendres, de 9 a 14 hores, i les tardes del dimarts, de 16 a 20 hores. Si s'ha pagat l'impost de circulació en un altre municipi i s'està empadronat a Sant Andreu de Llavaneres, també es pot aconseguir el distintiu omplint el model del canvi de domicili del vehicle, que es facilita a l'oficina de l'organisme de gestió tributària. També s'ha de portar la documentació original del vehicle, el DNI i el carnet de conduir, i un volant d'empadronament. L'horari de l'oficina de gestió tributària és de dilluns a divendres, de 9 a 14 hores. Un cop fetes les gestions, es facilita el distintiu corresponent a l'any en curs. Si el vehicle que portem és d'empresa o leasing, que no estan domiciliats a Sant Andreu de Llavaneres, es pot aconseguir el distintiu pagant una taxa de 40 euros. La validesa del distintiu és de maig a maig. Per a més informació, us podeu posar en contacte amb l'Oficina d'Atenció al Ciutadà al telèfon 93 702 36 00.
Ràdio Llavaneres.
15 dies. Les recomanacions literàries de la biblioteca. Amb Manel Aires.
Aquesta setmana recomanem Les ombres de Longbourn, un llibre de Joe Baker relacionat amb el llibre de Jane Austen, Orgull i prejudici. Són 4:45 del matí a Longbourn, la casa dels Bennett, a Hertfordshire. Mentre les 5 germanes i els seus pares, els famosos protagonistes d'Orgull i prejudici, dormen plàcidament, la Sara i la Polly, les dues donzelles, comencen a treballar a les ordres de l'anciana senyora Hill, la majordoma. Ja fa anys que segueixen la mateixa rutina i, malgrat tot, saben que la vida és alguna cosa més que un simple anar i venir de draps, cassoles i escombres. La Sara és la que més desitjosa està d'arriscar-se a fer un canvi i el seu món petit i rutinari es veu finalment transformat el dia que James Smith, el nou servent, arriba a Longbourn arrossegant un passat ple de secrets i un futur en el qual té cabuda la llibertat. Tot d'una, els soterranis cobren vida i rere els davantals i els uniformes descobrim éssers que tenen moltes coses per explicar. Mentre les germanes Bennett dormen, els seus criats per fi parlen i val la pena escoltar-los. El títol del llibre és Les ombres de Longbourn. L'autora és Jo Baker. L'editorial és La Rosa dels Vents. I per acabar aquest espai, la biblioteca us presenta les novetats d'aquesta quinzena. El juego de Ripper, d'Isabel Allende. Informe de l'interior, de Paul Auster. La veritat sobre el cas Harry Quebert, de Joel Dicker. Cranford, d'Elizabeth Gaskell. Riesgo calculado, de Catherine Neville. Y El francotirador paciente, de Arturo Pérez Reverte.
RadioLlavaneres.cat.
15 dies. L'agenda.
Dissabte 17 de maig, de 10 a 12 del matí, a la Sala Polivalent de Cal Alfaro. Inscripcions al Casal Esport Mar 2014. De 12 a 2:45 del migdia, a la mateixa sala, inscripcions al Casal d'Estiu 2014. Organitza Regidoria d'Ensenyament. Dissabte 17 de maig, 7 de la tarda a Can Caral. Visita guiada i musicada al Museu Arxiu de Llavaneres amb motiu del Dia Internacional dels Museus. Organitza Museu Arxiu de Llavaneres amb la col·laboració de l'Escola Municipal de Música de Llavaneres. Diumenge 18 de maig, 8 del matí. Sortida davant del Casal. Acompanya els gegants de Llavaneres al Port de la Selva. Viatge en autocar a la bonica vila marinera de l'Alt Empordà. Organitza secció de tradicions i festes catalanes del Casal de Llavaneres. Diumenge 18 de maig, 6 de la tarda. Sala polivalent del Casal de Llavaneres, 17a mostra de teatre Dani Tàpies. 3 contes infantils. A càrrec de la companyia Pambol i Teatre de Mataró. Treball de màscares i titelles per a tots els públics. Organitza secció de teatre del Casal de Llavaneres. Dimecres 21 de maig, 7:45 de la tarda, Casal de Joves. Xerrada, alimentació saludable per a pares i mares d'infants d'educació infantil. Organitza Ajuntament de Llavaneres amb el suport de la Diputació de Barcelona a càrrec d'Espai Cognoos. Inscripcions obertes al web municipal. Dijous 22 de maig, 7 del matí, sortida davant del Casal. La ruta de l'exili, a l'Empordà. Ruta a peu de 4 hores de durada. Organitza secció sènior del Casal de Llavaneres. Divendres 23 de maig, 9:45 del vespre. Sala de lectura del Casal de Llavaneres. Cicle d'audiovisuals, inicis de la guerra. La Guerra Civil a Catalunya. Organitza secció de cultura del Casal de Llavaneres, entrada lliure. Dissabte 24 de maig, 6 del matí. Sortida davant del CAP. Ascensió al Pedraforca. Caminada de 6 hores de durada i dificultat alta. Organitza grup Ojo Peligro i secció esportiva del Casal. Diumenge 25 de maig, 2 de la tarda, al Casal de Llavaneres. Tradicional arrossada popular. Organitza secció de tradicions i festes catalanes del Casal de Llavaneres. Fins aquí el 15 dies d'avui. Tota l'actualitat local la podreu trobar al web municipal santandreudellavaneres.cat. Gràcies per la vostra atenció i fins la propera.